Mans, amb Esther Plana i Guim Rutllant.
De maig, bon dia i bona hora, benvinguts al Mans, a Catalunya Ràdio, per aixecar aquest matí de dissabte festiu i reivindicatiu un dia més. I som els de l'Arrel a la Ràdio Nacional.
Fins a les 7 del matí amb molta música i dansa i sobretot propostes per viure la cultura associativa.
Avui al Mans ballarem molt i és que aquesta setmana dijous va ser el Dia Internacional de la Dansa i en roda de premsa es va presentar el Pla d'Impuls de la Dansa Tradicional, un pla molt ambiciós que ha d'ajudar a regenerar el sector i a presentar-hi noves oportunitats.
Estem parlant d'esbarts, és clar, però també parlem de professionals de la dansa que es vulguin acostar a la dansa tradicional o bé a programadors i a comunicadors. I és que aquesta campanya implica a molts sectors. Avui en parlarem.
Aquest dissabte us farem dues propostes editorials, el llibre 30 sardanes per acordió diatònic, de Francesc Barimón, i un treball sobre les cobles de Flabiols al Maresme, de Teresa Soler i Rafael Mitjans.
També destacarem festivals de música que comencen a omplir el calendari. Avui comença el Xàbia Folk, al País Valencià. Divendres que ve, a la plaça del Rei, a Barcelona, inicia un nou cicle de música tradicional en format concert. I el proper cap de setmana, a Vilaseca, el Festival de Músiques Emergents.
Com veieu, tenim un Mans ben ple, així que comencem.
Un programa que us oferim amb Rosa Sillové Mas, Esther Plana i Fontanilles i Quim Rutllant i Valls.
Sou el Mans, sou a Catalunya Ràdio, l'Arrel a la Ràdio Nacional.
Desperta l'aborigen que portes dins. Mans.
Les primeres notes d'aquest matí les hi posaran els qui avui obren el Xàbia Folk a Alacant, al País Valencià. Són la romàntica del Saladà, Jota de Llibretes Miniatures.
Catalunya Ràdio, els dissabtes a primera hora del matí, Mans.
Saltem amb la dansa.
Impulsem els nostres escenaris.
Catalunya Ràdio i TV3. Impulsem la cultura.
De dansa parlem. Aquesta setmana la Conselleria de Cultura ha presentat el Pla d'Impuls a la Dansa d'Arrel.
La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, la directora de Cultura Popular i Associacionisme, Maria Àngels Blasco, i també Jordi Foses, el director de la Fira Mediterrània, han presentat aquest dijous aquest Pla d'Impuls que ha de servir per regenerar i obrir noves perspectives pel sector.
Entre els objectius que s'hi han marcat hi destaquen l'estimulació de noves iniciatives de creació de cara als esbarts, nous marcs participatius de dansa tradicional, localitzar joves creadors i referents dins l'àmbit o bé crear circuits d'exhibició.
És un pla pensat en 3 anys i que va des de l'exhibició, com hem dit, a la difusió, la creació, la comunicació i l'ensenyament.
L'Àngels Ponsa és la consellera de Cultura.
La dansa tradicional són elements que ens expliquen com a societat cultural que som, singular i única. També tenim en compte que la cultura popular ha sigut una de les grans damnificades d'aquesta pandèmia, per tot el que suposa de contacte, d'interrelació, i que aquest virus no ens deixava de cap de les maneres doncs, poder tirar-la endavant. Per tant, aquestes entitats, les nostres entitats, han deixat en gran part de ballar.
El pla està impulsat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme i la Fira Mediterrània, amb el suport i la complicitat de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, la Federació d'Ateneus de Catalunya, els festivals Es Dansa i Dansaneu i el programa Mans de Catalunya Ràdio, que esteu escoltant.
El pla s'adreça a totes les entitats de cultura popular que treballen en l'àmbit de la dansa d'arrel tradicional i amb una atenció especial als esbarts i als grups també de danses vives.
I pren molta importància ara quan l'activitat del teixit associatiu ha quedat greument afectada com a conseqüència de la pandèmia. Així es planteja com un suport davant dels reptes de futur que les entitats han d'afrontar, posant al seu abast eines per garantir noves oportunitats, generar espais i moments de reflexió i dibuixar un nou futur d'impuls a la dansa tradicional.
El pla d'impuls a la dansa d'arrel s'estructura en 9 accions. Acompanyament a la formació de joves, d'esbarts i mestres d'escola, a la creació i a la participació. Alhora es planteja unes taules de diàleg entre programadors i responsables d'esbarts i també esbarts i mitjans de comunicació.
Àngels Blasco és la directora general de Cultura Popular i Associacionisme.
És un pla que s'inicia doncs, en uns moments realment molt complexos, com explicava la consellera, quan tota l'activitat de cultura popular estava sota mínims i en el cas de la dansa encara més greu afectada. I per tant va ser el moment de plantejar-nos quines eines podíem posar al servei de la ciutadania perquè precisament en moments on no podíem començar l'activitat ens poguéssim reforçar en el moment que després poguéssim continuar amb aquesta activitat. Aquest temps de reflexió ens ha donat doncs, la proposta que avui us presentem.
De moment ja hi ha actives 2 de les convocatòries, els ajuts de la creació per esbarts, amb una partida de 30.000 euros, i la convocatòria per a l'acompanyament de joves professionals de la dansa que vulguin dedicar els seus esforços a la dansa d'arrel.
Esperant doncs, que sigui això un espai de reflexió per generar idees, també per sortir de la zona de confort, per provocar, per buscar implicació i sobretot per dibuixar aquest futur en la dansa tradicional que ha d'anar des de la base, des de tots els esbarts, però també buscant aquelles persones que han de ser els futurs formadors i que també hauran de ser encara un grau més els futurs coreògrafs del país perquè la dansa pugui continuar creixent en la seva esplendor.
Jo crec que comencem a veure ja també en l'àmbit de la cultura popular la llum al final del túnel i l'hem vista aquesta setmana passada celebrant Sant Jordi, però també l'hem vist aquest cap de setmana que ja s'han reprès moltes activitats de cultura popular. Crec que tot plegat ens dona una mica la visió de que, com dèiem, al final del túnel hi ha llum, no? I ballar, jo crec que ballar com cantar o fer castells són d'aquestes activitats que anirem reprenent de forma gradual.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Al Mans, però, també hem volgut parlar amb alguns dels qui va destinat a aquest pla d'impuls. Gent que ve de la base i que es dedica a la direcció d'esbarts o bé la generació de propostes al voltant de la dansa tradicional.
Estem parlant d'en Jordi Gros, per exemple, i la Núria Ontecillas.
Hola, sóc en Jordi Gros, tinc 40 anys i sóc director de l'Esbart Manresà des de fa 5 anys. Estic vinculat a l'Esbart des dels 10 anys i estic encarant el treball artístic de l'Esbart per renovar el llenguatge escènic de la dansa d'arrel per fer-nos més propers a les noves generacions de dansaires i de públic.
Hola, sóc la Núria Ontecillas, tinc 36 anys i sóc dansaire des dels 4. He ballat a diversos esbarts, he estat mestra d'escola de dansa i coreògrafa. Vaig crear l'Esbart Vila de Sallent i la Resclosa i actualment sóc membre del grup de treball en dansa tradicional Corpus. Des de fa anys intento trobar noves eines i recursos per donar a la dansa tradicional el valor i el reconeixement que crec que hauria de tenir.
Crec que és necessari fer propostes artístiques que permetin que el públic es senti identificat amb allò que veu i amb el que se li intenta explicar. Hem de trencar la quarta paret i interpel·lar l'espectador. Això ens ha de permetre arribar a nous públics i escenaris.
Crec que la dansa tradicional té un gran repte, que és revisar-se. Entendre el perquè i el com adaptar-se a dia d'avui. Quin és el seu significat i per què és tan important mantenir-la i transformar-la perquè segueixi viva.
Sempre hi ha hagut bones propostes per part dels esbarts a nivell de carrer, d'escenari, de formació a les escoles, però no hem d'oblidar que la major part dels que ens dediquem a la dansa som amateurs i a vegades ens ha faltat en general un guiatge per aconseguir que les bones idees que han hagut es facin realitat i funcionin a nivell, al nivell que sigui. El pla d'impuls pot ajudar que els projectes facin aquesta transformació.
Crec que el Pla d'Impuls és una proposta que el sector necessitava, perquè és una ajuda als grups i persones que volen crear noves propostes, però també toca altres àmbits, com la formació i l'acompanyament de les noves generacions, o el recolzament per entrar en circuits i propostes de caire professional. Crec que pot ser una bona manera de començar a guanyar seguretat i visibilitat, tant per la dansa tradicional com pels grups i dansaires que s'hi dediquen.
A Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllan.
25 anys màgics de Lluís Alcalà, una sardana que aquesta tarda la Cobla Vila d'Olesa interpretarà en un concert a Manresa, al Teatre Conservatori, a 6:45 de la tarda.
Saltem amb la música.
Impulsem els nostres concerts.
Catalunya Ràdio i TV3. Impulsem la cultura.
Ha nascut l'Aula de Música Tradicional i Popular de Tona, a Osona, un projecte que demà obre les portes i que neix per oferir un espai d'aprenentatge de la música tradicional a través dels instruments.
L'activitat pedagògica s'orienta principalment a la pràctica directa amb instruments i s'organitza trimestralment amb 10 sessions col·lectives i de grup reduïts que comencen, com us diem, demà mateix. Ens ha explicat en Marc Arumí, del grup de Diables de Tona, un dels grups impulsors.
Doncs, a veure, l'idea neix de que la nostra zona sempre ha set pionera en els festivals de folk, tipus el Salt del Lluçanès, Vall d'Exaure, tot i que encara hi ha diverses propostes en marxa, com el Rolafolk o els balls de la plaça del Pes, així. Llavors, bueno, vam creure necessari que feia falta una aula de música que ensenyés música tradicional amb instruments tradicionals.
A més dels Diables de Tona, l'aula de la Impulsa i l'Ajuntament i els tallers del CAT, i entre els professors, doncs, noms ben reconeguts.
3 de maig fins al 15 de juliol començarem una prova pilot. Amb l'acordió serà Marc Pino, llavors amb el violí serà la Coloma Bertran, amb la gralla l'Enric Montsant i flabiol i tamborino amb Pau Benítez.
Des del CAT, a més, ja s'han engegat i obert les inscripcions per als cursos dels tallers de dansa i música del curs que ve, així com l'Escola Folk del Pirineu, una setmana d'estiu de convivències amb la música de Real de Fons, i els tallers d'Arsègal.
Atenció a la notícia, que volem deixar constància. Ha començat la segona fase del projecte de digitalització del bestiari festiu en 3D, un projecte que permetrà restaurar figures, fer-ne rèpliques en miniatura o bé veure-les en realitat virtual i augmentada.
Els seus impulsors són l'Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. El seu president és en Mateu Tres.
Bé, doncs el projecte de digitalització de figures i imatgeria festiva consisteix en escanejar mitjançant tecnologia 3D doncs, diferents elements de bestiari festiu i d'imatgeria festiva d'arreu del país. Amb aquests fitxers, un cop escanejats, ens permeten crear un arxiu per poder recuperar en un futur les peces que es puguin malmetre. Tenim casos recents d'elements doncs, que s'han pogut incendiar o s'han pogut trencar i gràcies a aquests fitxers es podria fer una recuperació bastant fidel a la peça diguem, original. I aprofitant tots aquests esforços, la idea és poder doncs, també fer uns diferents elements divulgatius. Un cop està diguem, l'element digitalitzat, es poden donar molts usos a aquest fitxer, no? I des de crear rèpliques a petites per poder fer doncs, obsequis o trofeus, a poder doncs, també crear aplicacions de realitat augmentada o realitat virtual, fer doncs, propostes divulgatives que siguin doncs, més de caràcter innovador. Doncs mira, entre 2019 i 2020 es va fer una primera fase en la qual es va doncs, abarcar al voltant d'un centenar de figures de bestiari d'arreu del país, diferents indrets. Ara ens hem marcat una segona fase, que li diem fase de consolidació, que durarà durant 2 anys, des de 2021-2022, en la qual pretenem digitalitzar un nombre bastant més significatiu de peces i el que hem fet ha sigut incorporar al nostre equip de treball personal i equipament per poder-ho fer doncs, directament nosaltres. Això ens permet arribar molt més enllà, tenir major control de tot el procés i també poder tenir un producte de millor qualitat al final. I una de les coses que sí que hem fet noves que hem iniciat enguany és buscar col·laboració d'ajuntaments per poder fer digitalitzacions d'elements a nivell i propostes integrals a nivell municipal. D'aquesta manera també ampliem el nombre de peces que puguem escanejar. Optimitzem, doncs, en aquest cas, uns desplaçaments, en un temps i en espai reduït podem poder abarcar moltes més peces.
Fins les 7 del matí, a Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
I I acabarem recordant-vos que avui Sant Feliu de Guíxols serà proclamada capital de la sardana, un títol que s'ha fet esperar un any. La Núria Cucharero és la regidora de Cultura.
Doncs la veritat és que sí que s'ha fet esperar, ja que arriba un any i alguns mesos més tard del que teníem previst. De fet, doncs, ens van passar el testimoni des de Perpinyà, perquè ja Sant Feliu de Guíxols el 2020 doncs, fos capitalitat de la sardana. I, de fet, quan es proclama doncs, l'estat d'alarma al març del 2020, nosaltres estàvem a una setmana o 15 dies vista de poder celebrar doncs, aquest acte de proclamació que doncs, portarem a terme ja, ara sí que ja el tenim doncs, a la cantonada. Per tant, ho encarem amb molta il·lusió i tot esperant que aquest any, malgrat totes les restriccions i malgrat haver d'estar molt atents pel tema de la pandèmia, doncs el puguem portar a terme de la millor manera possible.
La inauguració serà un acte institucional, així com un concert amb la Cobla Principal de la Bisbal i el grup Porvó. I a partir d'aquí, 12 mesos d'activitat en aquesta capital de la sardana.
Fins les 7 del matí, a Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Saltem amb la literatura.
Impulsem les nostres lletres.
Catalunya Ràdio i TV3. Impulsem la cultura.
Seguim al Mans a Catalunya Ràdio amb un parell de propostes que us volem presentar. La primera és el llibre 30 sardanes per a acordió diatònic, que aquest proper dimecres es posarà de gala en concert a la Casa de la Sardana.
Així ens explica el llibre en Francesc Marimon.
El llibre arrenca de la idea de tocar alguna cosa que tinguis dins de la teva ànima, encara que a vegades no ho sàpigues, alguna cosa que tingui unes arrels autèntiques. En aquest sentit, moltes vegades agafes l'acordió, ara que toco. No estàs aprenent vals, un pas doble, cap problema. Però a mi m'agrada agafar l'acordió i tocar una sardana, perquè li puc donar una expressió. Em dona la sensació de que estic donant una música que és més meva, que és més antiga, que la puc condicionar. I en aquest sentit, doncs, començant a treballar el tema de les sardanes, de seguida doncs es va veure que n'hi ha unes que són les sardanes curtes que van clavades per tocar amb l'acordió. Quan una persona diu, jo toco l'acordió, ah sí, va, toca alguna cosa, toca una sardana curta. De seguida, llavors aquella persona té un sentiment cap allò.
I és que, de fet, interpretar sardanes amb acordió i diatònic és un clàssic, i no hi ha ball, folk o concert d'aquest instrument on no hi aparegui una sardana curta, llarga, moderna o de qualsevol tipus.
A la portada del llibre 30 sardanes per acordió diatònic, publicat per la Generalitat, doncs es veu una fotografia antiga de principis del segle XX en el qual hi ha una gent que està fent un paller, o l'acaba de fer, encara alguns amb les escombres i les forques a la mà, i tres senyores i una nena que estan ballant una sardana, clarament, i un senyor amb un raconet tocant amb un acordió diatònic, que està tocant la sardana, que estan ballant aquests. És una fotografia molt maca que ens diu que l'acordió diatònic tocava sardanes, com li ha agradat tocar totes les coses que pot tocar. I en aquest cas, doncs, és una alegria, és un repte, és una possibilitat de que el que toca toqui alguna cosa que li ve de lluny, toqui alguna cosa a la qual pugui ser com una mica més original que no doncs, totes les altres que toquem per tot arreu els acordionistes.
Dijous es presentarà a la Casa de la Sardana aquest treball amb 30 sardanes per acordió diatònic, que va acompanyat amb un CD.
Toco aquestes sardanes i hi ha una actriu que va explicant històries relacionades amb el començament, amb la història de la sardana, sobretot amb la sardana de segona meitat del segle XIX, i va explicant l'ambient, la relació que tenia la sardana amb tota la ideologia republicana, i que era una sardana molt diferent que ara, una sardana més esbojarrada, una sardana lligada molt a la vida de la gent. Explica com va sortir de l'Empordà i s'escampa, i explica anècdotes dels diferents autors de les sardanes. i en aquest cas doncs, també en les presentacions hem anat fent aquest concertet que es pot ser a llocs petits i que és molt fàcil, molt manejable, doncs la gent ha quedat encantada, sobretot la gent que les coneixia, les sardanes, perquè té ganes de cantar-les, no? quan les estàs tocant. També en cantem algunes, i tant que sí, perquè n'hi ha moltes que tenen lletres, són sardanes d'aquestes que cantaven les corals i que cantaven la gent en casa seva, tararejava. I després hi ha la gent més jove que se n'adona que la sardana té una història potent, diguéssim, a part de la que té en aquest moment, que és una concreta, no? Però en un moment determinat, fa 100 anys, fa 150 anys, era una cosa alternativa, podríem dir-ne, no? I després hi ha la gent petita també, o jove, que diu, que això ho havia sentit que ho cantava el meu avi.
Mans, dins teu.
Un altre, el treball Les cobles de Flabiolaires a dues mans, de Rafael Mitjans i Teresa Soler.
Un treball que repassa un segle de músiques populars, el Maresme i el Vallès, entre el 1860 i el 1960. N'hem parlat amb en Rafael Mitjans.
Es tocava amb el Flabiol a Mataró, després d'en Quirze Pric, que tocava amb una mare de la tradició de Rússies i tocava amb una mare de l'altra amb el bombo, i llavors abans d'ell ens havien dit que venia a la copla de Sant Inés. Ningú no en sabia res. Llavors vam tenir la sort que un descendent d'un membre important d'una d'aquestes coples va posar en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí vam començar a tenir alguna fotografia, vam començar a resseguir cases i buscar gent i vam descobrir que hi havia hagut tota una tradició que comença més o menys cap a 1860 i que després descobrim que acaba durant doncs, pràcticament fins a 1950 i en alguns llocs potser fins a 1960, no està clar, perquè els últims anys no se saben gaire bé, i que aquesta gent doncs, bueno, van estar tocant a ser els músics del país, els músics del terreny, durant pràcticament un segle. I aquesta gent doncs, eren una reconversió dels flabiolaires professionals quan, a partir de cap a 1870, deixen d'haver-hi cornamuses, les deixen de ser valorades, és un so que es percep com una cosa antiga i fins i tot reaccionària, i abans munten unes coples. I això passa a molts de llocs, però en aquest sector que hi ha aquí, diguem-ne, és en llum del corredor, perquè de fet és a banda i banda de la serra del corredor, doncs aquesta reconversió dels flabiolaires després de la desaparició de la cornamusa la fan a base de que hi ha dos o tres flabiolaires que toquen a veus i al costat un altre músic que toca un redoblant a dues mans també. O sigui, bàsicament, com que tocaven bàsicament pel ball, doncs tocaven el repertori del dia i quan eren moda les americanes tocaven americanes i quan van aparèixer doncs, els xotis doncs, tocaven els xotis i quan bueno, aquest any van ser temps de tocar boleros perquè els anys 50 ja pràcticament estaven desapareguts, però passos dobles, mazurques, fins i tot algun maricons, tot aquest repertori de... i capes més antigues que no sabem si en els anys de 1860 posem encara es ballaven com a balls, poguessin ser, doncs, jo què sé, contradances i alguna altra cosa d'aquest estil, però bàsicament tocaven el ball del dia. Per exemple, les últimes peces que havien tocat o que ens van dir, la gent recordava que tocaven la raspa, que tocaven la cacaratxa, que tocaven petons i cireres, que tocaven la niña xicera, que tocaven tot aquest repertori dels anys 20 i 30, que és el que ha pogut recordar la gent molt gran que nosaltres vam tenir la sort de poder entrevistar encara als anys 80 i que després ja no hi van ser, perquè ja eren molt grans. Sí, hem trobat de tot, és a dir, des de gent que diu no, el pare ja tocava i l'avi ja tocava i el besavi ja tocava, que seria el cas, per exemple, dels Formigues de Llinars, fins a gent que eren vocacionals, en Cabot de Mataró, doncs ell volia ser músic, que sempre no ho volien de cap manera, però ell, duro i duro i duro, doncs va aprendre a tocar el flabiol, va aprendre a tocar la gralla, va aprendre a fer inxes, va aprendre a tocar el timbal i va acabar siguent un cap de cobla que va estar triomfant tot el temps que va estar exercint. En alguns casos eren antecedents familiars, en altres, amb antecedents familiars o sense, encara havien après l'ofici d'una manera com es feia antigament els artesans, és a dir, col·locaves d'aprenent i anaves amb el mestre fins que el mestre deia, bueno, ara ja no et puc ensenyar res més, ja t'espavilaràs. Saps què vull dir? Doncs hi ha tots aquests casos. La formació, diguem-ne, estàndard, són dos flabiolaires que toquen a dues veus i un timbaler que toca un redoblant. El que passa és que en les cròniques tenien el vici de dir-li tamboria qualsevol timbal que anés amb flabiolaires, però el que tocaven eren redoblants. La paraula tamborí, els que nosaltres vam poder parlar, deien és allò que toquen a les sardanes. És a dir, el duc d'ells en deien un redoblant. I a sobre els agradava que fossin grossos i potents. Ara en diríem una caixa.
El llibre és una novetat d'aquest mes d'abril i us el recomanem molt. Les cobles de Flavio Laires a dues mans, de Rafael Mitjans i Teresa Soler.
A Catalunya Ràdio, els dissabtes a primera hora del matí, Mans.
Saltem amb la música. Impulsem els nostres concerts.
Catalunya Ràdio i TV3. Impulsem la cultura.
Tengo un molino que muere con mucha resignación. Tu querer me vuelve loca, me lo dice el corazón, que tú estás queriendo a otra.
Us repassem tot seguit unes quantes propostes de festivals que aquests dies sonaran pel país. El primer és el Xavier Folk, al País Valencià, Alacant. Comença avui.
Obre torn la romàntica de Saladà. Demà mateix, al migdia, hi haurà Biblau i el proper cap de setmana, Eliseo Parra i la banda Morisca.
Tot plegat es farà a Riurau dels Català d'Ornauda, al Parc Muntaner de la ciutat de Xàbia.
Tornen uns clàssics de primavera i tardor, el divendres a la plaça del Rei.
Començaran el proper dia 7 de maig i durant 7 setmanes oferiran concerts, aquest cop a la plaça del Rei de Barcelona, sempre a les 8 del vespre.
Tot i que la plaça del Rei és un dels focus del ball folk, l'entitat organitzadora no vol perdre el caliu i sobretot donar l'oportunitat a continuar amb la programació, amb aforament reservat i gratuït, però obert a l'entrada invertida.
Els grups que hi participaran seran Flow, que el proper dia 7. La següent setmana, Pau Benítez, Blai Casals i Manu Sabater. Seguiran Aixopluc, Víctor Pedrol, Naima, Trio, Masur i Les Filomenes. Com sempre, fins per Sant Joan, música i vell folk, sense parar i sense ballar aquest cop a la plaça del Rei.
No es pot dir que tinguem la sort de cara. Per més profund que fem aquest forat.
Aquests que sentim són la gent de La Tresca i La Verdesca, que presenten disc aquesta primavera. Un grup que precisament també actuarà a la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca el proper cap de setmana. Ells ho faran divendres a 3:45 de la tarda al Castell.
I és que aquesta fira en fa moltes de propostes de bona música de cara al cap de setmana que ve en 6 espais diferents. De concerts n'hi ha de tots els estils i si voleu omplir l'agenda nosaltres doncs us en destaquem alguns, l'oferta que fa pel folk i el públic familiar.
Pel que fa a les propostes folk, a banda de Lia Sampai, també trobem la fusió arrombada de Marcel i Júlia el dissabte 8 de maig al Parc de la Formiga a 9:15 del vespre, o el Silent Noise de Monkey Jane a 2:15 també al Parc de la Formiga.
A l'apartat d'espectacles familiars tenim La Tresca de Verdesca, com dèiem, però també el Sant Feiner de Colors, divendres a 6:15 de la tarda, al Centro, els One Two Free Folk, també divendres a les 7 a l'Auditori, o les Anxovetes amb el concert Conte, titulat Ondina, dissabte, dia 8, a 12:15 del migdia, a l'escenari Gran del Castell.
A Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
I acabem amb una veu que sonarà avui al CAT, a les 8 del vespre, és la Lia Sampai, que hi presenta Amagatalls de Llum.
Amb ella hem pogut parlar d'aquest Amagatalls de Llum.
M'has dit que és un mirall, el teu amagatall, un camuflatge de l'enigma, i en cada solitud fas un reflex confús i així ells no et veuen perquè es miren. I tu t'avorreixes i vas teixint fils com un titellaire que eixampla els confins i ja tens 9.000 marionetes i cap no et serveix.
Doncs contents de rebre aquest Amagatalls de Llum, aquest segon treball teu, que arriba tot just 2 anys després del primer, que va ser La Fada Ignorant. No sé si aquest temps de pandèmia t'ha ajudat a parar i a dir anem treballant, anem fent i a veure què surt.
D'alguna manera sí que ha ajudat, perquè abans de la pandèmia anàvem fent concerts, clar, no ens plantejàvem gravar perquè ja estàvem en moviment d'alguna manera, no? Però al parar de cop sí que ens vam plantejar amb el material que teníem, amb totes les cançons que havíem enregistrat, fer alguna cosa i va sortir així Amagatalls de Llum, no? Després del confinament, com que es va aturar tot i no teníem concerts, vam decidir gravar tot el material nou que havíem anat acumulant.
Quin salt hi ha d'un treball a l'altre?
Sobretot hi ha canvis en la sonoritat i hi ha canvis en la lletra, que jo crec que hi ha una mica més de maduresa, perquè vulguis o no, va lligat a tot el que és personal, no? A tot el que et passa a tu i expliques les teves cançons. Hem après tant música com lliçons de vida, no? I d'alguna manera això reflecteix en la lletra i en com sona aquest CD nou, on hem incorporat corda fregada, sintetitzadors i una mica d'electrònica. Estem contents del resultat perquè reflecteix l'evolució de l'Adrià i jo.
Fins i tot musicalment, però també a nivell poemàtic. Fins i tot les lletres són més treballades, el contingut més profund, i per tant, ostres, l'evolució pot ser molt interessant de cara a futurs treballs.
Tinc curiositat, no? Mai saps què vindrà després, però sí que és cert que veure que explores i evoluciones i comences a fer coses diferents t'engresca encara més, i en aquest sentit crec que és fins i tot positiu el fet d'haver estat confinada i haver pogut pensar i encara, no? I mirar una mica endintre i veure què vols fer, com ho vols fer, cap on vols tirar, i sí que tinc ganes de crear més. De fet, seguim fent cançons i ha estat bo treure el CD perquè no t'atures, no? Produir fa que encara tinguis més ganes de dir coses i de crear. En canvi, si haguéssim dit no, parem, perquè clar, ara no és un bon moment per treure aquest CD, doncs potser ens haguéssim quedat una mica parats a nivell creatiu també, i això ha estat bo i crec que sí que va canviant.
Però jo la veig com un miracle. A dintre els miralls viu un monstre infinit, i quan dos es miren es fa més petit. La llum del reflex transparenta els secrets que hem viscut. L'enigma resolt ens confon en un cos absolut, i el joc de miralls va guanyant-me la pau dels teus ulls, que em miren de veres i parlen a través de tu, i em diuen com sóc jo, i això em fa molta por. Ets una bèstia mirallant-me el cor.
De què ens parla aquest amagatalls de llum?
Jo diria que parla d'amor, de lluita i de llibertat, que són tres coses que van molt de la mà. Tot això s'impregna de natura, d'elements de la terra, perquè és la manera com jo connecto amb aquests tres, amor, lluita i llibertat. Va del que és més íntim, de les meves històries personals, al que és col·lectiu. La intenció, la voluntat de transformar, d'emocionar i mobilitzar la gent, no? Perquè el que a mi em passa, doncs, potser és universal, i expressat d'una manera poètica pot arribar als demés, crear moviment.
Aquella terra d'allà baix, aquella terra d'allà baix és com una onada de fum.
Abans quan parles en Pinyols de Gel d'una terra que és una onada de fum...
Aquí estic parlant de les Terres de l'Ebre, i és una cançó que ja estava feta abans, però no sé si recordeu quan va haver els incendis a Ribera d'Ebre. Per mi va ser molt xocant, perquè jo tenia aquella cançó que deia aquella terra d'allà baix és com una onada de fum, abandonada al pas dels anys és una onada de fum. I jo aquí, en estos versos, estic parlant de l'abandó de la terra, del menysteniment, de tot el que deixem perdut i oblidat, menystenim, i al final ho acabem perdent, no? Per culpa nostra. I d'alguna manera, quan se va incendiar tot allò, en la imatge de l'onada de fum vaig dir és un moment bo per a reivindicar la terra i la cura que tenim de les nostres coses i tot el que podem perdre si ho oblidem.
I dorm, nina, dorm a l'albada i deixa que passe gent. S'enduen de matinada los somnis que van al cel. Hi ha olives negres, pinyols de gel. Maldestres i pena, records, maldestres i pena, urgent.
Hi ha una col·laboració, vaja, hi ha diverses col·laboracions en el treball. Una de les que es poden sentir ràpides, evidentment, és la veu de la Tona Gafarot, que ja la coneixem d'altres projectes com Les Anxovetes. Què hi aporta la Tona en el treball?
Molta força, em penso. Participa una llum, Salze Vell, que són dues cançons bastant crues.
Salze, salze vell, contra l'infortuni de la condició. Mira cap amunt, alça't contra tu. Plora cap al cel i fes tempesta. Que plogue, que plores, que xoquen al mig. Salsen les fulles
la Tona té uns greus molt, molt impactants, molt bonics i casualment empasten molt bé amb la meva veu. Va ser una casualitat trobar-nos i va funcionar de meravella. Jo crec que sobretot força. El que el tercer tema que participa, que és Iris, sí que és dolç i és més tendre, no? Allà és bonic veure l'altra faceta. Tendresa i força, no? Els dos oposats que complementen.
Aquesta força, gairebé ràbia a la llum.
Sí, 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 perquè està molt bé parlar des del somriure, l'amor i tot és possible, però també hi ha part de ràbia que si s'expressa d'una manera sana pot ser útil per canviar les coses. I una llum parla d'això, de tot el mal que ens fan i tot el que no podem resistir, no? Hi ha un vers que diu: tu m'has inhabilitat per sostenir més mal. Vull dir, hi ha coses que ja no, el cos no aguanta. I també és bonic en aquesta cançó, al meu parer, que tot i aquesta ràbia, hi ha un punt de mirada cap a l'altre, d'intent de comprensió i d'amor, que això fa que l'altre es torni indefens, no? I això crec que és una cosa que el poble català sempre ha tingut. I en aquesta cançó s'expressa.
Jo em quedaré mirant les ombres dels teus ulls, ombres de tota la ràbia, de tota la guerra que no t'hem donat.
Ve a dir que a partir d'aquesta ràbia i de tot aquest sentiment d'impotència, no podem quedar-nos en la il·lusió de que algun dia... No, hem de fer alguna cosa perquè ja portem massa anys fent la mateixa cosa i no funciona, no?
Tu que tens negre el pulmó i l'aire et fa ferida, que tens el fetge obert de l'odi que no hi cap.
Bé, aquest és l'Amagatalls, l'Amagatalls de Llum, que heu presentat doncs, aquesta primavera. Esteu en gira amb uns quants concerts, aquest cap de setmana Talcat, i ara en venen un parell a Vilaseca, el cap de setmana que ve, i el dia 15 a Roda de Ter, a Vilaseca en el Festival de Músiques Emergents, i a Roda de Ter l'encanta.
No estem aturats, i això és maco, perquè et fa, és el que et deia abans, que evolucionis, que segueixis, que creïs més i que no et faltin ganes per seguir.
Xic que m'ha posat les ales a les mans, m'ha fet sonar a dins d'una caixeta i m'ha guardat les vostres melodies i ha fet néixer esta cançó. Que no la tens a dins la caixa, que la tinc a dins del cor. No cal que toques la guitarra, esta te la canto jo. A tu que m'escoltes i em fas sonar, a tu que sones i em fas cantar, a tu que cantes al meu costat, a tu te canto, a tu. I hem obert una altra via per on vull caminar. Tinc les mans on les volia, hasta el puc arribar. S'ha desfet la llunyania de que no podreu sentir. Tinc les mans on les volia i a batros us tinc en mi. Les ales a les mans, difuminant tota la llunyania de tota l'esperança amarga de que no em podreu sentir. Que tinc les ales a les mans, que toco l'aire i miro dalt, i tu la fusta de la terra, i tu la terra dels meus anys. A tu que m'escoltes i em fas sonar, a tu que sones i em fas cantar, a tu que cantes al meu costat, a tu te canto, a tu. I hem obert una altra via per on vull caminar. Tinc les mans on les volia, hasta el puc arribar. La llunyania de que no podreu sentir. Tinc les mans on les volia
Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllan.
I així acabem, tanquem aquest Mans que us hem ofert amb Rosa Silloé Mas, Esther Plana i Fontanilles i Quim Rutllan i Valls.
Com sempre us expliquem, ja sabeu que a Catalunya Ràdio el Mans continua tot el cap de setmana amb altres fórmules i noms. Avui a les 7 de la tarda a catradio.cat/sardanes hi trobareu el sarda.net. Demà a les 5 del matí el musical del Mans a Catalunya Ràdio i a les 11 de la nit a ICAT i Cat Mans.
Marxarem amb una sardana de Joan Manent que avui es podrà escoltar a Madrid amb la Copla dels Montgrins a la Festa Major del Cercle Català de la capital espanyola. El Cavaller Enamorat de Joan Manent. Ara la sentim amb la Copla de Cambra de Catalunya. Bon cap de setmana.